Ara sí. Ara em sento a mi mateix. Doble fals inici, eh?
Tinc que tornar a explicar l'anècdota?
La dels 5 minuts? No, jo crec que ens podem empatar aquests 5 minuts.
Mira, no, és el perc que té venir en directe, que sí. Has pogut sentir l'anècdota de la pel·lícula.
L'anècdota del discurs del rei i de com fem les videotrucades. No, bueno, segon episodi en directe, el que sí que deia és que aquest cop ens podem veure cara a cara, perquè l'altre ens va posar al costat l'un de l'altre i jo ja tenia una hèrnia i aquella hora està girat així... em va deixar una miqueta de seqüeles, vull dir, però ens ho vam passar molt bé.
El UX d'aquest està més aconseguit i aquesta vegada l'hem preparat.
I jo tinc una miqueta de pànic escènic perquè aquí es grava la sotana.
Mai l'he vist.
Marc, tio.
No, mai l'he vist.
No, hauré de replantejar la nostra amistat, però sí que he d'admetre que m'ha impressionat. A veure, jo vaig estar ja com a públic a la sotana. No recordo molt d'aquell dia, portava unes quantes botllams a sobre, però entrar aquí i seure a taula i dir, hòstia, això s'està convertint en algo serio.
No, és que tu me'n parles molt i jo penso, hòstia, aquests tios deuen ser bons, però no els he vist mai.
Tio, bueno, no passa res. Malgrat això, el nostre primer episodi en directe ha passat les 2.000 visites, i encara no sé què ha passat allà. Quina màgia negra has fet?
Bueno, saps que són els bots, o no?
Eh? Són bots.
No, no, boig. Bueno, que la gent, no sé... No, el problema és que... No, jo t'explicaré el problema. El problema és que tens un podcast i no el promociones com nosaltres. Val? La nostra audiència és plana des de fa molt temps. Vull dir, sempre estem més o menys en els mateixos 2.500, coses així, descàrregues mensuals. Sempre estàs allà, sempre estàs pla. En canvi, quan el poses en un lloc on hi ha un algoritme que recomana, passen aquestes coses. Es diu addicció.
I segurament no ens han recomanat més perquè només n'hi havia un i ja està.
Sí, directe. Però vull dir... O sigui, mai ningú ha sigut recomanat res a l'aplicació d'Apple Podcast, per dir-te alguna cosa. Val? En canvi, quan ho poses a YouTube, bueno, ho enganxa la gent, ho posen, no sé, l'algoritme, doncs prova, hòstia, aquests tios són bons o no són bons? Ah, doncs no els escolta ningú. Ah, doncs resulta que funcionen bé en el sector del tèxtil català. Doncs el posen allà, saps? Però...
Els productors de galetes. No, escolta, anava a donar-te una miqueta de Science Corner avui perquè volia saber... O sigui, sort que no vam gravar ahir, perquè no hauríem pogut venir. O sigui, hauríem pogut venir, caminant, podíem caminar. Jo vaig fer 21.000 passes ahir. Però, clar, no m'hauria trobat un d'això funcional. Per tant, què vas fer? O sigui, com ho vas viure tu? I per què ha passat això, Marc? Dóna'ns la primícia.
Ahir va ser Nadal, a l'abril. Va ser com el somni de tot personatge que sempre està desitjant com un final apocalíptic. Ahir era el moment, o sigui, va arribar el moment. Jo crec que tots aquests, saps aquests preppers que viuen a Castellterçol en una casa que tenen bidons de gasolina, escopetes a casa... És com que Déu els hi va donar el seu dia. Va dir, va, per a vosaltres, va, us ho regalem. Jo no sóc d'aquests, eh? Jo no sóc d'aquests.
Val.
Però vull pensar que va haver-hi molta gent que va dir, Déu meu, és l'apocalipsi, ha arribat el moment. O sigui, és el moment de manifestar-nos.
Jo vaig veure... Clar, vaig haver de caminar molt per Barcelona, perquè tenia reunions, al final es van cancel·lar i tal, i... però clar, havies de fer gestions familiars i tal. I anava caminant, i és veritat que veies, crec que és una cosa idiosincràtica d'aquest país, que tots els bars que tenien d'allò, plens. Val? La resta de coses doncs, van tancar, tots els negocis van tancar i ja està. Però és veritat que la gent va dir, ui, no hi ha electricitat. O sigui, sí com altres països, per exemple, als Estats Units, passa això i tothom s'aniria al seu búnquer i a comprar armes, no sé què. Espanya és el pal. Ui, que bé, doncs he pogut sortir abans de la feina, saps? Vull dir, ja està. És una perfecta definició del que passa en aquest país i al veí. Però bueno, per què va passar això? Tu tens les claus.
Jo tinc les claus, correcte.
No he portat el barret d'embut amb o sigui, paper albal.
A veure, Déu, és que és el millor...
Te n'heu portat un, eh?
Podem parlar de quatre coses.
Val.
Podem parlar del que, o sigui, del que realment ha passat, val? Que això, evidentment, encara no se sap. Val? Teòricament no se sap, d'acord? Ningú sap què ha passat realment. Val? Podem parlar del que estan dient que ha passat, però per això, igual... No sé, mira La Vanguardia o entra al Nacional, saps? Vull dir, lo mític, no? El que diu la roda de premsa del president. Perfecte, no? Pues el que diguin. Fantàstic. Després podem parlar del que nosaltres, tu, jo, pensem que ha passat i després podem pensar de lo interessant, que és el que nosaltres, tu, jo, volem creure que ha passat. Vale? Això és lo divertit. Vale? Però si vols podem entrar per lo que...
No tenim tants minuts, eh?
Clar, clar. Per això, el Science Corner... o sigui, no et deixaré que te'n vagis a lavabo mentre. Vale? Llavors ha de ser... Comencem primer pel que... El més probable, és a dir, quines són les probabilitats... O sigui, que la navalla d'Ockham, què és el que ha pogut passar aquí? Anem a entrar al Science Corner. Vale? El sistema elèctric espanyol és una peça d'enginyeria molt complexa, d'acord? I anem a dir que té una propietat. I és que, això és molt important, l'energia que es genera en cada moment ha de casar exactament amb la que es demanda. Això que dius, ostres, quina cosa més fàcil, no és fàcil, val? Però tinc bones notícies. I és que tenim molta data, val? O sigui, hi ha moltes curves de demanda, s'està molt estudiat i, per tant, se sap, més o menys, un dijous de finals d'abril laborable amb 28 graus, més o menys, que no juga al Barça, se sap més o menys el que s'està consumint. Vale? Llavors, això són com hi ha unes curves de demanda mítiques que estan estudiadíssimes i llavors tu, energèticament, pots programar més o menys la teva capacitat generadora per entrar en aquella, aquella curva. M'agrada molt que puc fer com curva i ara s'entén, saps? Sí, és la primera vegada que passa, això és fantàstic. Vale. Llavors, però, com t'he dit, no és tan fàcil, perquè no és que, com et diria, o sigui, no és que sigui, bueno, més o menys, la demanda ha de ser més o menys igual que la generada. No, ha de ser exactament la mateixa. ¿Vale? Llavors, clar, això és complicat, perquè aquest model que t'he fet així és estocàstic, ¿vale? No és determinístic, no determina quan l'Àlex obre la llum. Clar, això és molt important. I és així de sensible, és quan l'Àlex obre la llum. Llavors, això, fas zoom a la curva, llavors te'n vas com en aquests micromoviments que hi ha. No? Llavors, com... Què passa amb aquests micromoviments? Aquests micromoviments també es tenen que compensar, és a dir, quan tu obres la llum, ha d'haver-hi una força cap a l'altra banda de generació que funcioni. Vale? Llavors, això, clar, això és molt complicat. Vale? Llavors, ara, a veure, com t'ho porto a casa, això? Has de veure una analogia, d'acord? Tu imagina't que tens un tio en bicicleta per un lloc pla. Llavors, aquesta persona que pedala és el sistema energètic espanyol. Vale. Llavors, hi ha una cosa que és constant en el sistema elèctric, i ara no entrarem als detalls, perquè si no, és això, la gent se'ns anirà, és...
M'agrada que vagi a pedals, el sistema elèctric espanyol.
Sí, 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 no, és una concepte, molt bona analogia, sí. Veuràs.
Va, fantàstic.
És la freqüència, i la freqüència seria com la velocitat d'aquest ciclista. Vale? Aquest ciclista ha d'anar, doncs, jo què sé, m'ho invento, a 10 km per hora. Vale. Llavors, per corregir aquests micromoviments, que seria com quan tu obres la llum, què és el que passa? Tu no pots dir micromoviment, i de cop dir placa solar de Pierola, activa't. No, no funciona així. És més mil·limètric que això, val? Llavors, el que es passa és que hi ha certes fonts d'energia, com per exemple la nuclear, les de gas, que funcionen amb turbines, val? Que són coses que giren, val? T'ho imagina't com una espècie de rotor de 30 tonelades que està girant a sempre la mateixa velocitat. Llavors, aquests micromoviments es compensen perquè això dona i, en, o sigui, i rep en l'energia cinètica que tu fas quan obres la bombeta. Val? Molt bé. Llavors, què passa? Que l'energia renovables, pel general, com que no tenen aquest motor de rotacional, què és el que passa? Que no compensen per aquestes coses, val? Perquè funcionen amb un inversor, que el que fa és que converteix una sinoide perfecta, llavors no poden corregir aquests micromoviments. Vale. Llavors, aquí ve la meva analogia. Vale? Fa una setmana va aparèixer una notícia que Espanya estava funcionant al 100% amb energia renovable durant un dia. Per ser... I aquesta notícia va passar una mica per sobre. Ningú va fer cas, vale? Ningú va fer cas.
Tu sí.
No, òbviament la vaig veure. Veus. Clar, la vaig pensar. Aquí, ojo, eh? I mira... Per posar l'analogia, és com si ara el nostre ciclista, que portava un potenciòmetre, comptaquilòmetres, pulsòmetre, aquí anava a tope, vale? De cop es converteix en un pallasso d'aquests amb una bici, d'una roda sense pedals, fent malabars. Vale? Això és el sistema energètic espanyol funcionant amb energies renovables. Vale? No té un mecanisme d'inèrcia per compensar aquesta freqüència. Vale. Llavors, sóc conscient de que hi ha mecanismes que es diuen freqüències virtuals, que això és tecnologia finíssima, que funciona, per exemple, a Irlanda n'hi ha un, inclús a Irlanda tenen una cosa, parèntesis del parèntesis, que és l'hòstia, i és que tenen un moment d'inèrcia, un volant d'inèrcia d'aquests de 30 tonelades, movent-se en una tuberia de 8, esperant que hi hagin aquests micromoviments per compensar-ho. Això és molt fort, ¿vale? Perquè saben que ells tenen molta càrrega de renovables. Això aquí no ho tenim. ¿Vale?
No.
Llavors, què ha passat? Què ha passat? Aquí... el que passa és que quan aquestes petites diferències passen, vale? Tu imagina't el ciclista professional que va sobre el terreny pla, li poses una mica de pujada, la primera cosa que passa és que va a 9,9, però el tio, com que té potenciòmetre, té tot calculat, vale? Diu, hòstia, doncs he de pedalar una mica més fort. Vale? Això és un sistema que està sa. Un sistema que només funciona en renovables és inestable com el pallasso. I el pallasso dius 9,9 i de cop, tio, 9,9, 9,7 i next thing you know està el terra mort. Vale? I això és el que va passar ahir. Això és el que va passar ahir. Llavors, no tinc clar que això sigui el que va passar ahir, val? Perquè, però, per exemple, no ha sortit la dada de quin percentatge d'en aquell moment hi havia d'energia renovable funcionant. Llavors, què passa? Que és possible que hi hagi aquest percentatge alt de renovables funcionant i en aquell moment hi hagi un event inesperat a la red que es passen cada 5 minuts, però quan tens un sistema, un mix energètic sa, amb nuclears, cicle combinat, etc., etc., que té molta inèrcia funcionant, el compensa, però com que no hi va ser, doncs va passar el que va passar. Això és el que penso que va passar. Però si vols entrem amb el que jo vull
pensar que va passar. Saps? El que jo vull creure que va passar.
No sé si volem, però quina seria la versió reduïda d'això? Perquè jo dic perquè, mira, miraculosament les quatre persones que tenim online encara estan.
Vamos, això vol dir que els
agrada
el Science
Corner.
Els agrada el Science Corner.
També l'avantatge d'estar online, que ara és un avantatge que jo he perdut, que és la de poder-te posar a mirar altres coses. Si jo, si em fes aquest Science Corner en directe, o sigui, amb un dels episodis gravats a casa, estaria ara mateix a Saturn, val? Però ara no puc fer-ho.
Vai.
Per tant, m'he hagut de concentrar molt fort.
Molt, eh? Mai m'havies escoltat tant.
No t'havia escoltat mai tant, no. T'he sentit, però no he escoltat.
M'he escoltat.
Perfecte.
Vale, doncs la versió reduïda del que va passar. Vale? Jan, ara mateix, a veure, encara que no t'ho sembli, estem en guerra. És una guerra diferent.
Sí.
És tipus, jo crec que quan ens estudin el 2070 i mirin enrere, això serà com la Segona Guerra Freda, una cosa d'aquest tipus. Vale? Jo crec que estem en guerra. El que passa és que és una guerra més diplomàtica. I llavors, què passa? Que tu has d'anar desenvolupant les teves capacitats de ciberatacs, aquest tipus de guerres, no? Llavors, què passa? Que tu això és com, a veure, com et diria, si vols guanyar la Champions, no pots només entrenar al FIFA. Has de jugar algun dia al camp. Llavors, què passa? T'ho imagina't, ara mateix, hipotèticament, tenim una guerra entre Xina i Estats Units. Val? Llavors, què fan els xinesos? Diuen, hòstia, a veure, tenim aquestes capacitats guapes, però no les hem tastat, les hem de provar. No? Llavors, això no ho pots provar a Ohio, perquè tens un conflicte internacional bèstia, no? Perquè, clar, això no ho pots provar en territori enemic, en teoria. Llavors, dius, bueno, no ho proves, no? Llavors, Xi Jinping, tio, jo crec que va mirar un mapa, estava entre el Iemen i Espanya, i va dir, joder, això del Iemen està calent, tio, doncs no sé, provem un lloc. Espanya és un lloc molt interessant per provar aquest tipus de conflictes, perquè està a la punta del continent, per tant, no tens un... Això sí que hagués passat a França, que ha sigut molt pitjor.
Val.
Perquè és un continent que està interconnectat per dalt i per baix. Llavors, això hagués sigut una putada. Però en canvi, aquests d'Espanya estan a sota, sempre fa sol, per tant no putejarem a ningú. És el que tu dius, no va haver-hi pànic, la gent se'n va anar al bar.
La gent se'n va anar a passar el sol a tocar la guitarra, a veure Xiveca, sí, calenta. Però...
Van pensar, joder, estem encantats de la vida que això hagi passat. Llavors van dir, mira, hòstia, aquests sis els farem un favor, nosaltres provarem aquest nou virus que tenim. I això és el que va passar, que vam ser el conillet dient... Ja vam ser com, saps les Illes Martiniques quan proven les bombes nuclears?
Sí,
això som avui a dia de la guerra del ciberatac.
Això entra com el top 3 de les teories conspiranoiques que hem debatut en aquest podcast.
Tu creus?
Déu-n'hi-do, no? Vull dir, a veure, no ho sé, jo no ho he seguit. Tampoc m'interessa.
Ah, no, jo tampoc ho he seguit, però per mi ahir era Nadal. O sigui, tu saps que jo tinc un llibre que es diu The Knowledge, How to Rebuild the World After the Apocalypse, saps?
Val.
O sigui, és un llibre que bàsicament té aquesta premissa de que el món se'n va a la merda, i és com una espècie de... com es diu? El manuscrit del segon origen?
Sí.
En el que tot... Llavors has de reconstruir el món i t'explica com fer les coses més bàsiques.
Ah, aquest l'has mencionat.
Sí, l'he mencionat, no clar que l'he mencionat. Doncs es diu The Knowledge. Llavors... Clar, jo tenia allò, i tenia allò a casa i pensava, estic salvat, saps?
O sigui, és curiós perquè, clar, jo vaig aprofitar el dia perquè vaig dir, bueno, primer no es pot treballar, no?, en societat d'informació, tot l'equip deslocalitzat, treballant en remot, no podia ni parlar per telèfon. I llavors, quan estàvem a casa, vam dir, dic, ostres, si tot el menjar ens va arribar la compra el dia abans i dius, com passin moltes més hores, tot el congelador i tot el menjar, prendre per sac. I vam dir, tate, barbacoa. Perquè serà l'única manera de menjar calent. Val? Perquè, clar, tens vitroceràmica, us vaig fer barbacoa ahir. I la cosa és, bueno, vam cuinar bastant, vull dir, tenim diversos tàpers. Però mentre estava fent jo la barbacoa, clar, passa molt de temps, jo soc bastant dolent fent barbacoes, però m'agrada. Saps aquella persona que és molt dolenta en el que fa, però li posa passió? Aquest sóc jo amb les barbacoes. Jo hi poso passió, m'agrada, poso tots els artilugis, preparo i tal, i m'estan allà fora, intentant fer brasa i tot... I vaig tenir una mena d'epifania similar a aquesta, que és la... Clar, jo m'he llegit el llibre de The World Without Us, que és el llibre aquest de què passaria si de cop i volta la humanitat desapareix, ara mateix. Quan trigaria tot a deixar de funcionar? Val? Aquest llibre està molt bé, és molt apocalíptic, no? Comença amb Nova York, doncs, bueno, això passaria, doncs les bateries s'acabarien tant, no sé què, després, jo què sé, els animals tornarien cap allà, la vegetació... És flipant. I comença amb altres coses ja més, doncs que els sistemes, els cablejats, tots els boscos que tornarien a Europa, tornarien els bisons... Va, una palla mental al·lucinant. Però vaig pensar, dic, ostres, quan trigarem a no ser, diguem... O sigui, a no dependre d'altres coses, quan podríem trigar en aquesta casa, la casa que estic ara, que no és la mateixa la que vaig passar la pandèmia, val? I dic, home, menjar tenim, però no sé què... I ja vaig començar a pensar, doncs, aigua n'hi ha, mentre hi hagi aigua corrent... I mentre anava esperant que funcionessin les brases, doncs vaig començar pensant tot això, mirant que no hi havia llum a les altres cases, vull dir, pràcticament no es veien avions, saps? Perquè tots els vols estatals s'havien doncs, cancel·lat un tou de vols, etc. O sigui que és curiós que haguem anat a parar més o menys al mateix lloc, saps? Amb una... amb això. Tot i així, no sé, jo estava convençut que això no passaria de la nit i em va donar raó, perquè, clar, si pots fer una barbacoa, bona idea a l'hora de menjar, mala idea a l'hora d'anar-te'n a dormir sense haver-te dutxat després de fer una barbacoa. Jo me la vaig jugar moltíssim, perquè dutxar-se amb aigua freda és de les pitjors coses que se'm pot fer a mi, val? És pitjor que dutxar un gat, és a mi dutxar-me amb aigua freda. I aleshores, però bueno, va sortir bé i al final vam poder fer la barbacoa i em vaig poder dutxar. I o sigui, va, tot va sortir bé. Però bueno, Déu-n'hi-do, vam tenir un dia interessant. Quina és la cosa més loca que vas fer ahir o que vas veure? No vas sortir a casa, no, tu?
Ah, no, no, estava a casa, estava a casa.
Sí. O sigui, no és allò que dius... que hi ha gent que va dir... Vas, tot Twitter anava ple de zumbats autèntics, el senyor aquell de, a Madrid, en no sé quina plaça, que va treure una làmpada i anava il·luminant la plaça, o gent que feia bueno, autèntiques tonteries, no? Vull dir, no vas fer res d'això.
No, jo m'estava expectant l'apocalipsi, estava esperant l'apocalipsi.
Tu estaves al teu... Sí. T'imagino el teu sillón, no? O un llibre obert així, esperant. No
fumes, ràdio FM.
Tenies ràdio FM, tu tens ràdio FM. És que tu és la típica persona que tu ja tens el búnker muntat.
Però tu què prefereixes, això o el Covid?
És decisions jodides, una miqueta, és aquells jocs de... et posen dues situacions molt xungues. Però què vols dir? No està comunicat com ara?
O sigui,
perquè aquest està molt curt. Però si em dius 3 mesos incomunicat clar. Però podent sortir al carrer, o 3 mesos tancat i però podent-te comunicar?
Exacte.
Home, a veure, el Covid va palmar gent, saps? Vull dir, aquí fins on sabem no ha palmat gaire...
Perquè va durar 8 hores, eh?
Clar, sí, sí, això és veritat. Vull dir, jo pensava en la gent que té respiradors, per exemple, màquines de... Que, bueno...
Bueno, jo pensava en la gent que té botigues, eh?
Sí, home,
o sigui, això... Gabinets al carrer, eh? Vull
sí,
dir...
sí, 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 sí.
Clar, això, per
sí.
Això, per això.
Això hauria arribat també. No sé què prefereix... Home, jo crec que veient a l'output de l'1 d'ahir, prefereixo l'1 d'ahir, però perquè va durar poc i tot clar. Això, eh? Però a Covid... Covid encara en paguem les seqüeles.
Jo crec que si fos una setmana, potser l'ho d'ahir. Més sí. Una setmana ja no és divertit.
Però tu no vas tenir certa angoixa en el d'allò de dir no poder-te comunicar amb gent coneguda, familiars i tal. No saben ni si estan vius?
Ah. Ai, ara em fa sentir malament.
Sí, però tu no, vas tenir zero... No vas pensar en això, no? No vas pensar en...
No molt.
Quin tio, eh? No, els teus amics t'han d'estimar tal com ets, Marc, no passa res. Vull dir que se t'estima, això.
No, però jo patia per la gent... No, però sí que tenia una certa angoixa per la gent que havia anat a Barcelona a treballar i no sabia com tornava a casa després. És que jo pensava, si tu ets d'aquests... És que, en el pitjor dels casos, jo em veia caminant cap a Mollet, jo.
Bueno... Jo patia perquè el Noel no podia venir, aleshores, avui. Si avui no hi havia trens, no podia venir. Al final ha pogut venir, eh? Vull dir que amb això m'ha estat...
Bueno, t'ha agradat el Science Corner o no?
Déu-n'hi-do, 20 minuts de Science Corner, estaràs content.
Bueno, sí, ja no me'l deixaràs fer en 3 mesos, ja.
No, perquè crec que volies fer un de Fórmula 1...
De microplàstics, les centrals de Tori...
Hi haurà un episodi de microplàstics, ja ho anunciem aquí, que és un...
Les centrals nuclears de Tori, aquesta també m'interessa bastant.
Hòstia, aquest m'hauré de preparar. Aquest millor que el fem en directe, perquè si no desconnectaré 100%, Marc? Però bueno,
sí.
L'audiència no ho sap, no ho sap ningú, només ho sabem el Marc i jo, i gràcies, però havíem preparat un petit joc avui.
Aquest joc és molt divertit i està pendent de patent.
Per primer cop en la història del podcast, quan portem de podcast? 3 anys?
Sí, possiblement més.
Has tingut una bona idea. Aquesta se'n va acudir tu.
Ah, bueno, vale.
Lo de les pestanyes.
Vale, és patent pending encara, eh?
És patent pending, però sí. Se'n va acudir i em va semblar una bona idea des del principi, perquè a vegades has tingut bones idees, però les he hagut de madurar. Val? Però aquesta va ser com immediat... Ostres, vas tocar la Diana al centre, eh?
I té bon nom.
Quin nom li has posat nom? El joc de les pestanyes.
No, la ruleta.
Ah, ruleta de pestanyes.
Clar, val. La ruleta de les pestanyes.
No me'n recordava, tio, tinc el cervell fos. Jo entre ahir i avui. Tenim un tema que és, generalment, el Marc, que és una persona que treballa amb una pestanya a la setmana, amb tota aquella pestanya que ho fa tot, i jo sóc una persona que avui he hagut de fer neteja, perquè havia coses que no haurien aportat molt, val? Però el joc que hem preparat és que jo aniré passant totes les meves pestanyes, val? Aniré rotant, i el Marc dirà, para, i hauré d'explicar aquella pestanya. Val? Sabem que les pestanyes de l'Àlex ja és una cosa que generalment oscil·la el meu navegador entre unes 60 i 90 pestanyes, més o menys. Val? Aleshores, a veure on anem a parar. I això farem, no sé, 2 o 3, segons els passem, i podem parlar sobre això.
Has filtrat per pornografia, infàmia, habitacions d'hotel i coses d'aquestes, o no?
No, perquè aquestes generalment ja solen anar amb un altre navegador, vale. Saps, aquest tipus de coses, però... No, però perquè jo saps què passa? Que sóc d'aquestes persones que obren la tab i després se m'oblida. Tenia 6 o 7 del timeline de Twitter. No aportaven molt.
Clar.
I estadísticament era bastant probable que sortissin. I aleshores, clar, tenia un timeline de Twitter obert, doncs una portada molt, o YouTube. YouTube, després de veure 3 o 4 vídeos, es queda allà, saps? I aleshores, clar, a part de que consumim memòria, es queda allà i no portava res. O hi ha certes coses que tampoc no d'això. De fet, tenia obert l'esport, em sembla, i no sé quines altres coses. Però, bueno, o jo que sé, Amazon, saps? Però, bueno. Quan vols començar? O sigui, jo vaig passant, fem número 1, i a veure quant de temps tenim, perquè tenim preguntes de l'audiència, tenim 2 preguntes de l'audiència, a veure si ens dona temps, i preguntes de públic. Bé, jo li dono, a veure. De fet, puc eliminar-ne 3, o sigui, hi ha 3 que no comptaran perquè són les de YouTube d'ara i un Twitter que he deixat obert per si m'avorria una miqueta més amb el que m'estava explicant.
Vinga,
Jo vaig passant. Passo ràpid o passo lent?
No, ràpid. Ja.
Vale. Ja ThoughtWorks. Technology Radar volum 32.
ThoughtWorks és aquella consultora...
Correcte.
Infumable, no?
Sí, vale. És típica cosa... O sigui, ThoughtWorks és una consultora tecnològica que és... no sabria com definir-ho, val? Però és una consultora bastant a la banda alta de preus i suposo que de qualitat, almenys això d'estila, val? No són percebuts com uns bàrbars carnissers com la majoria de consultores que són les típiques càrniques. I vaig veure que havien publicat un radar de tecnologies d'enguany, val? O sigui, tio, prediccions. I vaig dir, això m'interessa, però m'interessa fer veure que algun dia ho llegiré. I es m'ho deixo obert, i el 2027 diré, què era aquesta pestanya? Aniré aquí i això ho tancaré perquè ja no serà rellevant. Vale? Això és el que m'acaba passant. Però aquí està, no sé ni de què va. Podem mirar-ho o puc explicar per què és rellevant?
No, només tinc una aportació sobre aquest tipus de situacions en les que et trobes. O sigui, jo abans m'hi trobava molt, també. De fet... Tu no fas servir Safari, però hi ha una funcionalitat que és que les pestanyes al cap d'un dia les trec ja no vull saber res. O sigui,
te les autoarxiva.
Sí,
això tenia Arc,
sí,
però...
Sí, exacte. Però Safari també ho tenia.
Feia random.
Sí, exacte, però Arc, o sigui, ho feia d'ell d'una funcionalitat. Safari ho té com dintre les preferències, que dius, a veure, vull dir, almenys fes una mica de màrqueting, xato, això és una bona funcionalitat.
Sí.
Vale? Bueno, ho té, val? Ho té. La cosa, abans totes aquestes queien per, bueno, per desinterès, totes.
Clar.
Ara, aquestes coses que... m'interessen, però no el suficient com per fer l'esforç de llegir-les, jo crec que ChatGPT, Notebook LM, ha ajudat tant, o sigui, he llegit tantes coses que no m'interessaven i que al final han acabat sent mitjanament interessants, gràcies a això, a la facilitat d'accés en el context.
Jo estic d'acord, aquesta, clar, no té text, això no podia passar per un Notebook LM. Té com un mapa bastant xulo de... dividit, té un quadrant de tècniques, eines... plataformes i llenguatges i frameworks que tu vas passant i et diu 4 fases de on haurien d'estar, o almenys com ho tenen ells internament, val? I et diu si està en fase d'adopció, en fase de proves, en fase d'avaluació o en fase de anem a esperar, val? I aleshores, sí, pues, random, en llenguatges de programació, en fase d'adopció, OpenTelemetry, o sigui, com a frameworks, i React Hook Forms, vale, fantàstic, ok, però si anem a plataformes, coses que t'has d'esperar, TIK, Hybrid API Management, ni idea. Et diuen el que fan servir ells, això va bé segurament per vendre els típics reports de ve algun client molt més corporate i et diu, ah, què hauríem de fer servir o com està, digue'm, com està l'estat de pues, l'e-commerce conversacional, no? Doncs, bueno, aquest tipus de coses. I tu dius, mira, he fet aquest estudi per ser una empresa molt gran i ens dediquem a això i ja està. I queda xulo i el convences perquè tens un bon estudi, no? Però que jo ho pugui fer servir és de dubtosa aplicació.
A veure, el meu comentari sobre això és que hi ha una raó evolutiva per la qual som uns recol·lectors. Que ara, Tom, no t'explicaré perquè ja he fet un Science Corner i sé que només en tinc un per episodi, vale? No entrarem. Però hi ha una raó evolutiva per la qual som recol·lectors. I això estava ja abans, perquè quan anaves caminant pel bosc, el màxim que podies recol·lectar que trobaves eren unes baies i la meitat eren veranoses, llavors millor no les agafessis. Ara, amb això, és un problema. A mi també em passa. O sigui, cada vegada que... Per mi és un problema, per exemple, escoltar un podcast de Joe Rogan, una cosa d'aquestes, perquè durant 3 hores recomanen 7 llibres. I jo me'ls vull llegir els 7. En realitat no vull.
Jo me'ls apuntava.
En realitat no vull llegir-me'ls, però el meu cap m'obliga a recol·lectar-los. Llavors és un problema perquè només fa llarga la llista de llibres que mai em podré llegir. Això és el mateix. Llavors jo et recomano que aquesta tabla eliminis.
Vinga, va, la tanquem.
Sí.
Vinga, fora.
És a dir, per què la vas guardar al primer moment si sabies que no ho llegiries mai?
Bueno, no ho sé, no, perquè de vegades hi ha coses, però fixa't que, per exemple, un dels premis aquells que ens havíem de presentar, que ens havien escrit des del sofà.cat, no sé què, se'm va passar perquè va quedar una d'aquestes tabs i al final pues, m'ho vaig mirar i havia passat fa un mes. Bueno, és una manera també de no sobrecarregar-se de feina, saps? I dir, ai, se m'ha passat, ho sento, saps? Però bueno, aleshores està bé. Jo, de fet, el tema dels llibres és verídic, és versemblant, vaig trobar-me les llibretes de l'institut. I, bueno, jo fullejant vaig dir, bueno, algunes, jo què sé, la meva favorita, la de filosofia, doncs la vaig digitalitzar. Però, clar, vaig estar mirant la d'història i realment tenia tots els llibres que havia recomanat el profe durant tots els anys, vaig anar a mirar la meva llista de llibres que tinc a Todoist i estaven tots allà. I vaig dir, no pot ser. O sigui, he anat passant de llibreta a nota de, probablement de text a Evernote, a tots els sistemes Obsidian, tal, 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 i ha acabat Apple Notes. O sigui, però clar, a l'institut, jo vaig entrar a la uni el 2004, o sigui, és a dir, que d'aquí poc farà 30 anys. Deu fer 30 anys ja que em van recomanar aquests llibres. Bueno, doncs aquí queda d'aquí poc farà 30
La pregunta
anys,
és... N'hi havies llegit algun des de que el vas apuntar amb 14 anys fins als 30?
No, absolutament. Però no, els de filosofia sí, perquè m'agrada molt, és de filosofia i li vaig dedicar bastant. I és el que passa, que no tenia espai per llegir tampoc els de història, que també és veritat que, a veure, llegir llibres sobre l'Espanya d'Espartero potser no era la meva passió, però és veritat que tinc aquesta allò de dir, ostres, m'he de comprar aquest llibre, val? I de vegades inclús els compro i no els acabo. En videojocs em passava molt, comprava molts jocs d'adolescent que després no acaba provant mai. Però almenys ja estava allà. Jo havia fet la meva part, que era comprar-lo, saps? Bueno. Què, fem un parell o què?
Dóna'm un altre més.
Vinga, va.
Ja.
Aquesta és boníssima. Magnífica, ja, coneixem.
No.
Sí, home, sí. És l'app aquesta de l'Upscaler, feta amb intel·ligència artificial, creada pel Javi López i l'Emilio Nicolás, que eren els fundadors d'Erasmus, que la van vendre al cap de 7 mesos a Freepik, que era una app d'intel·ligència artificial,
sí, imatges... Sí, sí, sí. No, de fet, en vam parlar, el que passa és que no recordo exactament què feia.
Va, tu li poses una imatge i te la millora. Et fa un upscaling, no? És a dir, tu li pots donar més detall, la pots expandir, uh-huh. O pots, que si li poses la Mona Lisa, i, no sé si aquest era un dels casos d'ús, i llavors et treu, es pot imaginar el que surrondeja la imatge, aquest tipus de coses, vale? Què passa? Em van passar fa poc unes imatges meves de les colònies de quan jo era criu. I vaig dir... amb una resolució infumable que no es veu ni si són humans els crios, val? O sigui, no és allò que dius, on sóc jo? No ho sé, però és que jo no sé si el que estic veient és una persona o és un esquirol, val? I vaig dir, calla, que igual això, l'upscaling, va molt bé. No és un cas d'ús que vagi bé. Per què? Perquè, clar, vull... ha sortit material de malsons, val? O sigui, vaig posar la foto de... És que, clar, aquí no es podrà veure, però... Però, bueno, típica foto, i llavors tu pots ser el antes-després, no? Llavors cliques aquí, aquesta és l'original, tot super blurry, no sé com es diu, i passes aquí i dius, ui, sí, es veu bé, hi ha qualitat. No, comences a mirar la cara dels crios i no ho publicarem perquè la gent no podria dormir, ens denunciaria, val? Perquè això està en horari infantil. Si són cares desfigurades, com el Guernica, quadres de Picasso, amb carn i ossos, val? I llavors vaig parlar amb el Javi, i vaig dir, tio, quina és la configuració que hauria de fer servir perquè m'ha passat això? Diu, home, és que això és un cas d'ús molt específic pel qual no està preparat, lo típic, no? No està preparat aquest software per això i, clar, no realment tal i com funcionen els models i tal, clar, el que fa allò és predir, no és dir, pensar, ui, sí, aquesta persona tindrà la cara així, sinó és dir, ah, és un criu que està de colònies, no sé quantos, agafarem un trosset d'aquí, un trosset d'allà i pum, i surten unes coses, tio, que... Bueno, són de pel·li de por, bàsicament. Però he de dir que m'agrada molt el software, eh? Vull dir que realment té coses molt xules. Aquest no és el cas d'ús específic. Però, si no mires les cares de la gent, dius, uau, el nivell d'acabat, de fotos dels anys 90, bueno, podeu recuperar. Potser amb una cara d'una persona que es vegi bastant clara, que li vols posar color, sí, però que li falti definició, no, perquè això s'ho inventa. I quan s'ho inventa amb una cara... més o menys, però si inventen 30-40 cares, bueno, saps allò dels quan hi havia les mans, allò que els dits es feien així i tot això, doncs aquí ha passat amb les cares, és material xunguíssim.
Tangencialment relacionat, m'agrada molt la tendència que des de que ara recentment ChatGPT, el model de generació d'imatges és el mateix que el de text, que ja no simplement ho envia en el generador d'imatges que tenia abans, que era DALL-E, que tenia una tecnologia diferent i li tornava, i per tant no podies editar i fer aquestes coses. M'agrada aquesta tendència de passar-li una foto i preguntar-li on és, però traient-li la metadata, perquè si no, a vegades... És que, vale. Que putes que són els models, A vegades ho saben i no t'ho diuen, O sigui, veuen d'on és la foto, llavors... t'ho diuen a través d'allò, però malgrat menteixen en la cadena de pensament, fent veure que ho estan mirant, i llavors et diuen, és d'aquí. Llavors et dius, ah, però cabrón, però ho has mirat, i et diu, no, saps? Llavors, no, no, clar, però és molt curiós. O sigui, està, a mi em sembla fascinant aquesta idea. I, ja. Bueno, ara fa una mica de por, també, en realitat, però és fascinant, eh?
Bueno, podríem dedicar-li un episodi sencer al tema aquest del raonament, de... perquè... Déu-n'hi-do les pillades que li he fet jo al Deep Research i totes aquestes històries, a dir, home, amic, no et feia falta anar tan lluny per agafar això. I és com que de vegades s'omple la llista per poder dir, he pensat molt més quan no li feia falta. Ja tenia resolt d'allò i diu, però vaig a... He pensat que estaria bé que anés a buscar a veure si a la biblioteca d'Oxford hi ha alguna aquí. I en realitat li havies demanat que t'ordenés una llista, saps?
Però en realitat és una mica com tu,
eh? És el que em va passar, eh?
Però és el que faries tu. A mi, per exemple,
no,
jo què sé...
No, és el que faries tu si paguessin per hores. Clar. I fessin McKinsey.
Clar, vale? Però és que és boníssim. A mi em sembla brillant. Perquè tu, per exemple, imagina que et dona una tasca molt difícil. Val? Sí. Que és, per exemple, doncs, jo què sé, saber d'on és aquella foto. Val? I de cop, hòstia, tu mires la foto i és supercomplicat. Val? No tens ni puta idea. I llavors la gires i a darrere posa... Chicago 97, saps? I
exacte.
Dius, hòstia, vale, vale. Llavors, però te tornes a girar i no ho saps, no? Llavors estàs com... Clar, tu no li dius, ah, ho posa a darrere, Chicago 97. No, tu què fas? Tu gires sense que es vegi i llavors comences a pensar mirant que ho estàs mirant i després i al cap de mitja hora li dius, jo crec... No, i potser al principi t'equivoques i tot. Dius, jo crec que això és Boston. I diu, no, i pues, potser Chicago, diries. I llavors dius, hòstia, sí, tal, no sé quant. Jo crec que faries el mateix.
És una miqueta tarot, això, eh? Vull dir, lectura en fred, saps? Allò de veure com reacciona l'altra persona en temps real i dir... fred, calent i tal.
Bueno, és que al final has entrenat un model amb totes les coses que nosaltres hem fet, llavors, tio, o sigui, no sé, com internet és com el bootloader de la intel·ligència artificial, no? Llavors, pues clar, què ha heredat? Pues tio, totes les nostres merdes ha heredat, clar. És que és normal.
Va, fem una més ràpida i passem a preguntes de... Tanco la pestanya, eh? Complació per inacció. Vinga.
Ja!
Espera, que l'hem donat al YouTube, no.
No. Ara.
Bueno, aquesta déu-n'hi-do. Però aquesta no la podré tancar. ChatGPT, Deep Research, d'una altra persona. Vale? Jorge Sancha, de Tinybird.
Però ell et va demanar a tu que li fessis o ell ho va fer i et va passar el seu Deep Research?
Ho va compartir a Twitter.
Vale, va compartir
a Twitter un parell d'exemples de coses de Deep Research, del pal, déu-n'hi-do això...
Uh-huh.
Va, lo típic, ui, aquí s'estan caient molts models de negoci, de molta gent i tal, i amb això, clar, vull dir, has de veure aquests nivells d'al·lucinació i tal. I ell va posar dos exemples, en realitat són dos taps en una, vale? Una és, li va demanar una estratègia de creixement per Tinybird, per la seva empresa, no me l'he llegit encara perquè és llarguíssim, però vaig dir, va, això és la típica cosa que jo voldria provar per mi, per tant té una certa aplicabilitat. La segona és, aquesta em va resultar més xocant, que és suplements per salut cognitiva. Val? I llavors, clar, li va demanar... Esclar, és llarguíssim. O sigui, té un scroll... Bueno, el prompt és... A veure, traducció al vol, eh? Vull dir que pot ser que aquí faci bastantes relliscades. M'agradaria obtenir el millor, més segur i el més recercat set de suplements, estructura sintàctica, perdoneu-la, és on the fly, que un home de 48 anys hauria d'estar prenent diàriament per tenir les millors funcionalitats cognitives possibles, habilitat per focalitzar-te, promoure l'acció i també extendre el health span, la llargada de salut suportant una vida estressant. O sigui, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. I llavors aquí el que m'agrada és que li fa una sèrie de preguntes, que ja sabem que és una bona manera de fer-ho, i després, bueno, li contesta i li fot una parrafada aquí al·lucinant, que clar, dius, ok, està bé, m'interessa fins a quin punt, o sigui, fins a mi el que em presenta és el dubte aquest de dir, sí, però jo, per exemple, tinc una dietista, no? Li hauria de passar. Però fins a quin punt la dietista no està suficientment al dia com per saber tot això, se li poden escapar coses, el que diem, de vegades, però ChatGPT té menys taxa d'error en certes operacions que els humans... I arriba un punt que dius, ostres, pot ser perillós? Hi ha un risc? Sí? No? Què? Què Deep Research, vale? Deixem-ho aquí, si de cas, perquè dona part molt d'això. Però, bueno, d'allò de compartir aquest tipus de prompts i aquest tipus de resultats, ho vaig trobar molt interessant perquè és que realment és una passada. O sigui, com es pot arribar a adaptar a lo teu? De fet, si li poses els teus reports mèdics, jo no ho he fet, però, bueno, pots arribar bastant lluny.
Vale. Aïllem l'exemple,
val.
Val? Perquè és molt específic i està molt bé que ho sigui, eh? i podria entrar molt a profunditat perquè jo he fet el mateix. I, no, exactament igual, i jo sí, jo sense por li he passat els reports mèdics endavant, he pensat, mira, vull dir, la privacitat la vaig perdre amb 18 anys jo, saps? Fora.
Vale.
No, no cal, val? Llavors, el que m'agrada d'això, bueno, no sé si la paraula és m'agrada, el que em sembla interessant, és que, a veure, com et diria, aquestes tecnologies que comencen com de manera inofensiva i que capturen tota la demanda de mercat que no té diners per anar a un lloc especialitzat, exemple. ¿Vale? Si jo sóc una persona que és gasillonària i tinc un lloguer, un local que vull fer un lloguer, possiblement puc anar aquí al costat a quatre cases i dir que em redactin un contracte. ¿Vale? I com que m'és igual, ho pago i ja està. ¿Vale? Llavors, quatre cases està content i està bé. Malgrat el 90% de la gent possiblement no té els diners per pagar-li la minuta. Fins llavors, no ho sé, jo crec que es fotocopiaven entre ells els de l'amic i feien aquestes merdes, val? Ara pots aconseguir una cosa que està un 80% bé.
Clar, i 90.
I 90, vale? I més, és igual, dic un 80 per això. Llavors, però clar, on està el problema? El problema per mi està amb el determinisme. És a dir, quan la solució que necessites és correcta o no correcta, és a dir, és binària, aquí tens un problema, perquè la pots cagar big time. Però quan, per exemple, quan tu li demanes una imatge...
O càlculs.
Sí, exacte, exacte. Quan tu li demanes una imatge, no estàs esperant un resultat. Et deixes sorprendre i t'agradarà més o t'agradarà menys. Però no hi ha una solució correcta al teu problema. És per això que a mi em sembla interessant com que aquests models funcionen molt bé quan tenen... no sé com es diu? Reinforced learning, en català.
Ha reforçat, aprenentatge reforçat.
Aprenentatge reforçat, que és determinístic. És a dir, quan tu pots optimitzar a una mètrica molt concreta, no? És a dir, tu pots deixar que això aprengui solet quan li dius, mira, tens aquest problema i la solució bona és aquesta. Però clar, això no passa, per exemple, amb una imatge. No hi ha una funció d'optimització d'una imatge. Ara, possiblement la hi hagi si hi ha molta gent dient que això és bo, és dolent, però és etiquetat manualment. En canvi, per aquest tipus de coses, em sembla com molt interessant. Aquest cas és boníssim. O un cas d'un metge, per exemple. A mi aquestes coses em semblen fascinants. El que passa és que no sé fins a quin punt nosaltres ens estem fotent al mig del problema. I, exemple, hi ha aquest mític estudi dels metges sols, amb sí, intel·ligència artificial sí. I sense. Llavors, el punt és que funciona millor sense, o sigui, el producte nu, perquè no té que explicar-nos a nosaltres de quina manera ha arribat en aquella conclusió, no? Perquè d'alguna manera allò és waste, no? És slop del propi... Si tu deixes córrer la cadena de pensament, veus que comença a dir coses estúpides i comença a parlar primer en espanyol, després amb, sí. No ho sé, et canvia l'idioma, no saps ni el que fa. O sigui, però és igual, però tampoc s'ha d'esforçar, saps? Perquè nosaltres ho entenguem. D'aquesta manera... tot plegat és per dir-te això, que em sembla molt bona oportunitat per agafar aquesta curva llarga de gent que possiblement no hauria tingut aquests serveis i els estàs oferint de forma gratuïta. Llavors, fins a quin punt quatre cases o... No, és que quatre cases és un mal exemple. Però el mític abogat poc especialitzat que s'estava lucrant a base de fer contractets de merda copiant i enganxant,
sí.
Aquest senyor perdó la feina.
Bueno, precisament perquè només aportava el valor de la conveniència.
Exacte, exacte.
Ja està.
Exacte.
Però, bueno... Aquest és el típic que li han tret la feina a les màquines, no? El progrés m'ha tret la feina. Bueno.
Bueno, però la feina, el progrés et treu i et dona, no? Sí. Perquè, i això ho vam comentar fa poc, és a dir, no ho sé, i ara dius, no, és que ens traurà la feina dels no ho sé, vull dir, de les persones que reparteixen amb Uber. Bueno, les persones que reparteixen amb Uber també els hi va donar la tecnologia, la feina. Abans no estaven fent això. Llavors,
sí.
No ho sé, la tecnologia t'ho dona, la tecnologia t'ho treu. Em sembla un discurs que m'agrada, perquè és apocalíptic, però no el compro.
T'agrada,
títol. Tot el que és apocalíptic m'encanta.
Algun dia hauria de preguntar-te quines són les armes que et compraries tu, saps? Per preparar-te per un apocalipsi zombi, quina seria la teva... El teu...
Però la pregunta
el
és...
El teu set d'armes.
Quines em compraria o quines tinc?
Dius. També, és veritat. Bueno, o sigui, clar, quines serien les teves primeres opcions, no? Si haguessis d'arrencar allò, primera opció, segona, i després aniríem... Però, bueno, ja ho farem, un dia més off-topic. Fem... una... No sé si dona temps de fer les dues preguntes que teníem. És que són llarguíssimes. Vull dir...
Fem la
primera, que és la de l'Andreu, ¿vale? El que passa que no puc llegir-ho tot sencer, tio, perquè s'ha de fer scroll, saps? Són diversos pergamins i tot això. Però, bàsicament, l'Andreu Parelló, que ens pregunta... Era un tema d'orientament professional, ¿vale? Que ell havia estudiat, me'n recordo. A veure, aquí ho diu.
Piano.
Bueno, va començar el doble grau de matemàtiques, enginyeria informàtica, i després va preferir-se dedicar-se a la música, i aleshores ara està estudiant sonologia a l'ESMUC, que és la branca més tècnica de música, té força la relació amb el sector tecnològic. Tot així, parrafada. El resum és, veient que els bootcamps perden sentit, com ja hem comentat, perquè amb l'arribada de la intel·ligència artificial, quina seria la millor sortida per fer un reorientament professional, si fa un cicle formatiu, bueno, com podria fer aquest reskilling, no? I quins altres camins serien recomanables?
Electricista. Per...
Sí, tu això ja ho vas dir.
Aquest és el camí que jo faria si tingués 18 anys, clarament. O sigui, anar a construir data centers. Sí. És que és la feina del futur, Déu meu. És la feina del futur.
I refrigerador, instal·lador d'aires acondicionats o de...
Per l'apocalipsi.
No, també per tots els racks i data centers, tot això que hagi de tenir més refrigeració.
Sí, 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 vale, totalment, ja, no? Totalment.
Especialitzat ja en refrigeració, no? Allò per...
No, però sí que ara fora conyes.
Val.
No penses com que ens han venut a la nostra generació com la idea aquesta del... És que no sé com es diu el collaret blanc. Saps? Treballador sí. Del coneixement, saps?
Sí.
Aquesta idea de que, com et diria, fer un grau de psicologia de ximpanzés és interessant i al final... surts d'allà sense saber fer absolutament
no
res.
Exacte.
Exacte. I que hi ha com una... Com et diria? Com una diferència jeràrquica entre una persona que té un títol universitari i una que no. Això és una cosa que ara és molt òbvia, no? Que l'estem comentant i l'hem sentit mil cops. Però és com un dels enganys bèsties que ens han venut i l'hem comprat molt contents, tots plegats.
Sí. Jo, de fet, és una... jo sempre ho dic que jo de la carrera només em vaig aprofitar l'Erasmus. Val? O sigui, tota la resta de coses... Parau per bé, o ja la sabia, perquè jo ja sabia programar, o no m'interessaven i no m'han interessat i no me'n recordo de res, val? Alguna cosa després he pogut aplicar, ai, em sona, saps? Vull dir, però jo què sé, no he fet convolucions i transformades de Fourier, saps? Entenc el concepte, m'ha ajudat a fer edició d'àudio, però francament, m'és igual, no l'aplicaré. Per què? Perquè de fet ja he esperat suficient a que surti una tecnologia que m'ho faciliti i m'ho faci per mi, per tant ja no ho he necessitat. Però bé, potser conèixer els conceptes també. Sí que és veritat que... Primer, hi ha un cert classisme, però això ja ho hem comentat, amb el tema de la titulitis, que és un mal endèmic a Espanya. El que jo crec que com a resposta, per anar una miqueta més al gra, a la pregunta de l'Andreu, és depèn de com aprens tu. Val? Jo sempre ho dic, jo soc una persona que aprèn explicant, i per això m'agrada tant el tema del podcast, parlar en públic, tenir aquesta vessant més didàctica, perquè la que jo estic explicant generalment és quan faig les connexions de servei i dic, ah, això és així, o sigui, però jo abans d'explicar-t'ho no ho sabia. Val? Però hi ha gent que aprèn quan li expliquen, hi ha gent que aprèn quan ho llegeix, hi ha gent que aprèn quan ho fa. Val? Jo no tinc aquest mètode d'aprenentatge, no tinc aquests mètodes, i a mi, jo realment ho sé, que jo aprenc les coses quan sóc capaç d'explicar-les a algú. Val? Que això ja ho deia algun filòsof grec, no? Però vull dir, però no li aplica a tothom, segurament li aplica a ell i a alguns més. Hi ha gent que no, és una cosa... Si jo conec gent que llegia els apunts abans de l'examen, ho entenia de cop i volta, anava a l'examen, pum, i matrícula d'honor. Fantàstic, per què? Perquè són gent que doncs, llegeix una cosa i se li queda a nosaltres que no, és que ho he... Vale, ho he llegit, però espera, que ho he d'aplicar, ho apliquen tots i de cop i volta, ah, ara ho veig, pam, i se li consolida. Aleshores, aquí depèn, val? Jo, per exemple, crec que avui en dia, si hagués de fer una carrera, no la faria per com aprenc jo. O sigui, jo la uni me la vaig passar jugant al Football Manager en horari lectiu. Per què? Perquè jo anar a classe i veure com explicaven coses, no entenia res, el meu cervell es bloquejava i per més que jo mirava el PowerPoint, dic... Però jo aquesta classe de 60 minuts me la puc mirar a casa, jo sol, i ja ho explicaré a algú altre, mal, i se'm quedarà. Mal. Aleshores, clar, per mi considero que va ser una pèrdua... No una pèrdua de temps, va ser temps poc eficient. Però clar, en aquell moment tens molt temps, perquè tens zero diners i tens zero oportunitats, diguem, doncs està bé, pots invertir-ho. Però bueno, saps, jo vaig dir, prefereixo passar-me a classe jugant, m'ho passo bé, i així arribo a casa i el dia que m'ho hagi de preparar, doncs ja ho faig i ho aprenc. Però, per exemple, quan estic aprenent coses de programació, d'intel·ligència artificial, amb intel·ligència artificial, com que també ho estic explicant o estic forçat a tenir una certa conversa amb el prompting, allà ja estic obligat a alinear, o sigui, posar en fila tots aquests pensaments i estic aprenent a la part que ho explico. No? I aleshores, a mi, avui en dia, jo si hagués d'estudiar una altra carrera, diria, no ho faig, vaig a fer-ho amb materials que ja siguin públics, Harvard, MIT, el que sigui, més... un tutor personalitzat d'intel·ligència artificial.
Okay.
És que al final a la universitat és com que li demanes moltes coses, no? És a dir, fa moltes funcions i possiblement la que és més reconeguda socialment és la menys útil, no? Per exemple, és a dir, jo què sé, una funció és la de fer amics. Superbona opció per tenir un grup de... al final, un grup social i estar connectat amb gent que fa el mateix que tu durant un temps determinat i em sembla una opció superlícita. La segona és reconeixement social a nivell de... vas a algun lloc i, històricament, tenir un títol servia com per dir que aquesta persona, almenys, no sé si va parar algú o no, però ha estat sentat a la cadira durant 4 anys i almenys algú estava escoltant algú. Jo tinc bons records de la universitat, és a dir, jo no tiraria enrere, també vaig anar moments bastant divertits, per exemple, a mi em va tocar Santiago Niño Becerra a l'any 2009. Imagina't, o sigui, això va ser com... aquest sí que li va tocar el Nadal, aquell dia, perquè portava com 5 anys venint l'apocalipsi i va arribar el 2008. I jo el vaig tenir a classe, i a més no em tocava a mi tenir-lo, perquè jo feia enginyeria industrial, però tenia una assignatura que era economia industrial o alguna així, i la donava ell. Va ser la millor classe que vaig tenir a la uni. Una salutació, Santiago Niño Becerra, allà on estigui. Em va ser el millor professor que he tingut mai.
És viu, eh? Jo els dic com si estigués mort, però diria
que
és mort.
Home, una salutació, és que el saludo, home.
És que ha sonat molt solemne. No. Allà on estigui, com si encara
ens escolti. Allà on estigui, vull dir, ja no ens escolti, vaja.
Segurament escolta el podcast.
Home, segur. Home, si sap que un alumne seu és el promotor...
li podíem passar.
No, segur. I després tenia un altre que avui... tu has aprofitat l'Erasmus, jo avui he aprofitat la classe de l'electrotècnia per explicar una mica això al principi. Bé. M'ha anat bé, veus? He tret alguna cosa. He pensat, mira, això ho estàvem explicant, l'electrotècnia. I tenia un professor de l'època també que es deia Pere Palacín, que tenia un càrrec a la Generalitat fa poc perquè va ser un... ara té un càrrec públic. També una salutació a ell, que sé que és viu, perquè l'he sentit per Catalunya Ràdio, perquè al seu moment va arribar ahir. Saps? O sigui, era com el seu somni. Ha estat esperant 25 anys per això. Així que...
pues jo porto molts anys esperant les preguntes del públic. Avui, o sigui, que si hi ha algú que tingui dubtes... De fet, em sap que heu de venir aquí i parlar per aquell micro. Qui vol començar? Si no, tenim una altra pregunta, que és un totxo, igual ens ocupa els 7 minuts que... Sí? Vinga, David. Honesta.
Molt bé.
Quina pressió, eh?
Aviam.
Déu meu, David.
Què tens per nosaltres?
Has dit... és una pregunta, un leading question. Has dit que amb la IA... totes aquestes feines de poc valor, tot això, té menys sentit. No creus que ja hem demostrat amb la tecnologia fins ara que hi ha moltes feines que podrien haver desaparegut perfectament des de fa 20 anys amb eines molt més rudimentàries de les que tenim avui en dia? Hi ha gent o sectors que han trobat la manera de perpetuar-se o fins i tot de generar més metafeina per no desaparèixer? Creus que això no anirà a més en lloc de a menys, gràcies a tot el fluff aquest dels models de llenguatge?
A veure... O sigui,
és, no estem preparats per preguntes
tan intel·ligents. No, m'agrada. El que passa és que aquesta... és a dir, aquest debat de... suplantar feines es posa sempre com en un mercat de competició com de suma zero, val? Mm. Però a mi m'agrada més pensar que això, en lloc de tenir aquesta competició tan perfecta, és com un avantatge comparatiu. És a dir, anem a dir que l'Àlex i jo, els dos, som... és que hi ha un exemple que és mític, que l'he explicat mil vegades, que és la tia que és la mecanògrafa de Marc Andreessen, l'inversor.
Sí.
Val? Llavors, aquest concepte d'avantatge comparatiu. És a dir, si tu i jo som molt bons fent una cosa, val? Encara que tu siguis infinitament més bo que jo fent aquesta cosa, si tu saps fer millor que jo una cosa de més valor, jo generalment no em quedaré sense feina. Val? Mm. És a dir, per exemple, aquest exemple de que són dues persones que són molt bones escrivint, val? En un correus per dir alguna cosa, si tu ets un gran inversor i el teu temps val més com a inversor, jo no em quedaré sense feina pel fet de que tu siguis millor. No sé si és tipògraf, mecanògraf, no tinc ni idea el que és. Val? Llavors, aquesta idea a mi em dona la pau, bueno, no sé si és pau o no, vull dir, simplement em dona com la tranquil·litat mental de que no és que simplement la IA, per ser millor que tot amb nosaltres, tots ens quedarem sense feina. No, sinó que allò es destinarà a fer les coses que tenen més valor. I les que no tenen tant valor, perquè al final és un recurs de computació. Això d'aquí és supereficient. Em sembla que són 20... em sembla que són watts l'hora, o sigui, de consum, és una bogeria, o sigui, és mega eficient. O sigui, la computació que treu això per potència és una barbaritat. En canvi... no,
Més que el sistema elèctric espanyol, sí. Bàsicament, sí. No es no, perden 15 però, gigawatts.
Però, val. No, però més que un rack de sí, chips d'NVIDIA,
sí, sí,
saps?
Sí, 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 sí.
Llavors, clar, allò és preciós, ja m'entens? Vull dir que és... computacionalment és molt valuós. Per tant, a què dedicaràs allò? A solventar un problema d'una proteïna, no sé quines merdes, no ho estic inventant, o a escriure els correus de Marc Andreessen? Pues, aquestes coses a mi són les que em donen pau. És a dir, sí, hi ha molta feina d'aquesta, però existeix, crec, per aquest motiu. Penso, eh? No sé què penses tu, eh? Sobre aquest... o sigui, perquè si ho has preguntat és que tindràs alguna opinió.
No, tinc una opinió força cínica. Jo participo d'aquesta autoperpetuació de feines de poc valor afegit i crec que els humans trobem maneres de perpetuar-les i cal generacions noves per tenir un xip diferent o cal incorporar sang nova en el sistema perquè jo crec que hi ha un mecanisme d'autoprotecció que és, bueno, assegurar-se el pa de demà o el que sigui, que en general ho anem repetint com a humans, perquè jo crec que hi ha marge per qüestionar l'estatus quo molt més freqüentment del que ho fem.
Però jo crec que això ho fan, per exemple, aquest exemple tan sobat de a la febre de l'or, qui es va fer ric van ser els creadors de pales, no?
Mm-hmm.
És, sí, és veritat, però els que van començar a fer pales segurament al cap de 50 anys ja no existien. L'única marca que es va quedar és la que ja portava 50 anys fent pales.
Correcte.
Per què? Perquè té l'artesania, té el mestratge aquest, i en tant que porta molt més recorregut, és més conservadora com a marca. I per tant, ha hagut d'invertir el doble en buscar-se les garrofes, reinventant-se, i un Philip Morris avui en dia doncs està fent altres coses i ja no produeixen tabac. Val? Però per què? Perquè no volen que desapareixi l'empresa ni la marca, no sé què. I diuen, si ens hem d'autofagocitar nosaltres, ja deixem que totes les altres marques que han estat allà, les marques turistes, diguem, les empreses turistes que han vingut només perquè era una època de vaques grasses, doncs han quedat un temps i a la que hem vist que allò s'enfonsava han marxat. I qui s'ha quedat? La gent que té més reputació, tenia més a perdre, no? I per tant aquesta han posat més esforç en perpetuar el seu model. Gràcies.
Cert.
Una altra pregunta, tenim 2 minuts, però... No. Però escolta, jo crec que podem deixar aquí conclusions.
Que tornarem la setmana que ve, no?
Tornarem d'aquí 2 setmanes.
2 setmanes.
2 setmanes, però ens falta definir quan tenim el proper esmorzar, o això no ho tenim.
Això no tenim... Estem perdent el costum, eh?
Estem perdent el costum.
I no m'agrada gens perdre aquest costum.
Perquè algú va viatjar la setmana passada i no vaig ser jo, que generalment sóc jo el que viatja.
Sí. No, a veure, no vaig viatjar, eh? M'estava preparant per l'apocalipsi. Sí.
Estàs esmolant les armes. No, sí, d'aquí 2 setmanes tornem a tenir episodi. I ara, de fet, el compromís és ja anar fent un al mes... Val? Potser l'estiu pararem, però i si d'això ho recuperarem, cada 15 dies i tal. Però...
Fes allò del Patreon.
Allò del Patreon, sí.
Això se't dona bé, tu.
No, bueno, sí, se'm dona bé quan hi penso jo, quan no hi penso, però recordar que tenim un Patreon no perquè ens doneu els vostres diners, perquè no ens interessen, si ho feu, fantàstic, però perquè les comunicacions d'aquestes trobades... Les trobades de les gravacions en directe i els esmorzars de Forquilla les fem ja només per allà. De fet, acabo de trobar la càmera i les estic mirant a càmera per primer cop en aquest episodi. No sabia que era aquesta.
I tot el rato he sortit amb el coco així, tot el rato?
No, tu t'anaven enfocant, tio.
Ah,
si tens aquesta càmera,
oh,
clar.
Boníssima.
I no hem tingut en aquest episodi, hem tingut el CPO aquell que havia que va començar a brillar a mig episodi, te'n recordes que ens va distreure? Doncs això, que patreon.com/focaterra i allà hi ha un tier gratuït, si no ens voleu donar diners, si ens voleu donar diners, hi ha causes molt justes, com per exemple pagar...
Esmorzars de Forquilla.
Esmorzars de Forquilla, i per no dependre de les grans corporacions, com parlem, aquí encara hem d'agrair, però no sabem si continuarem. Però sí que diem que el proper episodi serà amb convidat, primer episodi amb convidat de la història, el CEO de Parlem, que vindrà el Xavi Capellades, vindrà aquí, estarà amb nosaltres, i ja està, ho hem de deixar aquí, perquè ja se'ns acaba el temps.
Se'ns
han
acabat els euros.
Se'ns han acabat els... Allò de... Ha faltat... Bé, saps? Hauria d'haver sonat i ja ho tenim.